A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Pau, mira que ja et vas saludar quan vas arribar a Sitges.
Sí, clar, evidentment. Evidentment. Ja fa 50 anys i la palmera aquesta en deu fer 100... Deixa'm, no coincidirem, eh?
No, és que no coincideix ningú.
106 anys, segons la meva opinió.
Basada en...
Basada en... Ara explicaré.
Perquè de moment nosaltres ens quedem amb aquest article de l'Eco del 8 d'abril del 1900, que diu que quan s'arreglà el parterre de davant de la rectoria, el xic de l'Esqui va plantar una palmera. Però...
Això diu l'any 1900?
Però...
I diu el que van plantar la palmera? O però... No, o només parla del parterre?
Però la besneta d'en Xic de l'Esqui diu que el seu besavi la va plantar l'any 1906, que és quan la família va anar a l'Ajuntament a viure. I després ens queda aquest 1909, que és una altra de les dates que apareixen aquí. Uh-huh. I després tenim la fotografia de la inauguració del monument al doctor Robert, en què dona la sensació que es veu que ja hi ha plantada una palmera en el lloc on després la història ens la ficada.
I tot això ho has mirat a l'Eco o t'ho han dit?
Això o... és algunes de les consideracions que feien Sebastià Jiménez a partir de la relectura dels Ecos. I t'anaves a dir, a veure qui ho diu.
Per tant, no, és a segona mà. Si vols que et digui, el Sebastià em va preguntar a mi.
M'ha agradat això de l'eix de segona mà.
Home, clar, vull dir, home, una cosa... Si tu em dius que diu això, és que jo no tinc exactament... Jo ja no me'n recordo, perquè m'he mirat l'Eco, però...
Has comprat mai un cotxe de segona mà?
Si n'he comprat, sí.
Ha funcionat?
Sí.
Perquè a vegades, encara que sigui de segona mà, pot funcionar, eh? Com en el cas dels testimonis històrics.
Sí, això sí. No dic res,
no,
però...
Era un parlar.
No, si no...
Versió Ignasi Montaner.
A veure, per començar, tu m'has dit que l'any 1900, davant de l'Ajuntament, hi havia un parterre amb una palmera.
Davant de la rectoria.
Davant de la rectoria, entre l'Ajuntament i la rectoria. Jo... no ho recordo, és a dir, jo tinc apuntat que l'any 1900 hi havia un parterre, però no recordo, perquè no ho hauria apuntat també, sí, que hi hagués palmera. Per això et dic... clar.
És a dir, no és que no ho recordi, en tot allò que vas rellegir sobre aquest indret l'any 1900, no recordes que l'Eco assenyalés que hi hagués una palmera,
sí,
allà?
Sí, a veure, jo vaig llegir l'Eco quan tocava, i anava apuntant coses. Quan va sortir això de la palmera, doncs l'any 1900 m'ho vaig llegir. Clar, actualment ni me'n recordo de què d'això, però clar, les coses que vaig trobar allà me les vaig apuntar.
I tu no recordes haver apuntat que allà hi existís una palmera?
No és que no recordi, és que no em vaig apuntar res de la palmera. Per tant, jo interpreto, encara que ara no me'n recordi exactament del text, que només parla del parterre.
Molt bé.
Per això et preguntava si tu ho havies llegit, perquè si ho has llegit...
No, jo he llegit.
Si ho has llegit i diu palmera, la teva lectura més recent passa per sobre de la...
No és el cas.
Bueno.
1900, de part, descartem el 1900.
1900 hi havia un parterre, aquesta és la meva opinió. Hi havia un parterre i si m'equivoco, m'atré que m'he equivocat, vull dir, qui té boca s'equivoca. Llavors, tradició... No hi ha cap text, tradició, tal com has dit tu, no? Que t'ho ha dit la família.
Exacte, a partir del testimoni, en aquest cas,
el xic de l'Esca,
de la filla,
l'any 1906 va plantar una palmera, i fins i tot m'ho crec.
Perquè la família va anar a viure a l'Ajuntament, i aleshores, en l'any que van anar a viure, va plantar segons... Després hi ha l'Àngel Jordà, com han escoltat, deia que la seva àvia recordava que havia plantat un dàtil, però això ja ho posa més en quarantena. Però la palmera té lògica que quan van anar a viure a l'Ajuntament, doncs el pare en aquell moment plantés una palmera.
Ho trobo logicíssim.
Ho trobes molt lògic.
Llavors...
1906.
1906. D'això que acabes de dir, perquè jo, clar, vull dir... si hi ha referències documentals i d'això és molt millor, no? Llavors, d'això, l'única dada que he trobat l'any 1976 a l'Eco,
sí,
que parla d'això, pues, explica aquesta història, eh?
En un eco del 1976.
1970, abans no. A l'any 1906 juraria que no hi ha res de cap palmera, perquè clar, si a més una persona particular pel seu compte ha plantat la palmera, no surt,
és evident,
no surt de l'eco.
Està clar. Sí, sí, no era cap acte, diguem-ne, oficialitzat o institucionalitzat.
Exacte. Jo m'imagino que si això va sortir a l'eco l'any 1975 era per dir que feia 70 anys que hi havia la palmera. Imagino, no ho sé perquè ho vaig
llegir. Però també té la seva lògica.
Sí,
el 70è aniversari de la palmera.
Sí, però et torno a dir que és tradició oral.
Sí, sí, sí.
Tradició oral. Tercera dada. I aquesta és escrita.
Vinga.
L'any 1909, el senyor Boniquet,
sí,
no recordo si es deia Joan o Josep.
Josep.
Josep Boniquet.
Dentista de professió, odontòleg de professió.
Oferir a l'Ajuntament una palmera fènix.
Sí.
Concretament, de raça fènix. L'Ajuntament el va acceptar i jo interpreto que si encara hi havia la palmera de l'any 6, la va arrencar i va plantar l'altra.
Doncs, segons Beli Artigues, a partir de consultar el baluard de Sitges, el baluard assenyala que aquesta palmera que va regalar Josep Boniquet era una palmera que estava situada al darrere del monument al doctor Robert. O sigui, que deu ser una de les dues palmeres que hi ha darrere el monument al doctor Robert, i no la palmera que va plantar en el seu dia Bartomeu Ferret.
Bé, jo, clar, amb totes aquestes coses hauré de mirar-me l'eco.
Que serà la manera d'intentar afinar una miqueta més.
I una palmera.
Sí, home.
Ja, no me'n recordo.
Home, no, no, per favor. No tinc memòria. La fotografia del monument al doctor Robert, darrere el doctor Robert.
Sí, eh? Ja no tinc memòria visual.
N'hi ha que jo sàpiga dues.
Ja, bueno.
N'hi ha cap una a cada costat, que han anat creixent també en la mesura que es van veient les imatges al llarg del temps. Mm. Però una d'aquestes, segons sembla, és la palmera que Josep Boniquet va regalar l'any 1909 i que el baluard assenyala, a veure si ho trobo, que estava situada darrere el monument del doctor Robert.
Es va plantar darrere del doctor
Exacte.
Robert.
Exacte. Això, i aquí hi havia hagut una confusió d'aquestes en fi, sobre si aquesta palmera era aquella palmera o era una altra, o etcètera, etcètera. Josep Boniquet, odontòleg professional i pintor amateur, casat en segones núpcies amb una sitgetana, durant el mes d'agost del 1909, aquesta palmera. Aleshores diu, la nota publicada, diu Beli Artigues en aquest article publicat avui, la nota publicada al baluard de Sitges aquell agost del 1909 ens ho posa una mica més difícil. Cedida per Josep Boniquet, ha sigut plantada una hermosa palmera darrere el monument que a l'inoblidable doctor Robert s'aixeca a la plaça de la Constitució d'aquesta vila. O sigui que sembla ben clar que la palmera del senyor Boniquet va ser una de les palmeres que acompanyen el monument al doctor Robert i no la palmera de la plaça de la rectoria.
I aquestes palmeres de darrere del doctor Robert, una o al mínim una, és fènix? Ah.
Que no són de la mateixa raça que la palmera de la rectoria, segur, perquè tenen
perquè
el tronc molt
és
més
curiós,
són però molt més rebessudes de constitució, sí. I em sembla que també ens ho han dit aquest matí, no són de la mateixa raça, és a dir, són d'una altra tipologia, eh?
Perquè és curiós que l'eco, i segons sembla el baluard també, diuen explícitament que era una palmera fènix, com si fos una cosa especial.
Bé, perquè n'hi ha moltes, i aleshores, el que els dèiem, en Josep Maria Alegre hi va fer una ampliació de la fotografia que hi ha del dia de la inauguració del monument al doctor Robert el 24 d'agost del 1907 a la plaça de l'Ajuntament.
1907.
7. Siete.
Abans de la palmera.
Abans de la palmera, sí, sí. Ja. Abans de la palmera.
No hi ha palmera.
No, però en aquesta fotografia, que està presa des de la baixada cap al baluard, es pot veure molt, molt, molt de resquillada com darrere el monument, des d'aquesta perspectiva visual, darrere el monument del doctor Robert, apareix una palmera petita en aquesta zona que es pot definir molt bé com la zona de la rectoria. Per tant, el 1907, la palmera de la rectoria ja estaria plantada, fet que corroboraria el que ens ha dit l'Àngel Jordà i el que ens deies tu, que el 1906 el seu besavi en el seu dia va plantar aquesta palmera quan van anar a viure a la plaça de l'Ajuntament amb la família.
Sí, sí. No, és que jo allò de l'any 1906 m'ho crec.
O sigui que de moment ens quedem amb el 1906.
El que jo pensava era la substitució, però ja ho miraré. ja ho miraré, vull dir,
no. Si en algun moment es va substituir o si hi ha fotografies d'altres anys posteriors, no sé si dels 40 també ens han dit que va haver un moment en què la palmera estava apuntalada, hi ha fotografies amb una mena de puntals de fusta que la subjecten, però això amb dates posteriors, en fi, ja, història ja. Ben el que passa quan no s'apunten les dates i no tal dia, no sé què.
Sí, sí, fent... no, jo m'he trobat moltes vegades amb el llibre aquest famós de toponímia que en parla tothom i
que sortirà per Sant Jordi,
encara no existeix,
que no, d'existir existeix,
sí, existir, però vull dir no està amb lletres de
materialitzat,
de bollo, com diuen. Doncs que he trobat coses que tenia apuntades i que me les havia apuntat malament i que per tant quan me n'he donat les he corregides, i segur que n'hi ha d'altres que no les he corregit i que n'hi han sortit, no? Aleshores és molt possible que jo interpretés que era la palmera d'això, ja m'ho miraré i si un cas quan toqui d'això.
Doncs de moment aquí ens quedem amb la data original de la palmera.
Fins a noves notícies, així és. I després el rodol aquell que hi ha al voltant.
Exacte,
el va fer l'any 19, si no m'equivoco, l'Utrillo. L'Utrillo va oferir fer allò.
L'Utrillo no parava, perquè el 15 va fer casa seva, que després seria la biblioteca.
Sí, sí, sí.
Tot el que va arribar a col·laborar, i després encara que partissin peres, em diguin el Maricel, el, diguem-ne, test, diguem-ne, font, o el que vulguin, a la plaça de l'Ajuntament, o sigui que
ja.
Actiu n'era una estona, eh?
Quan l'Utrillo va oferir això, l'Ajuntament, el ple, amb molt bon criteri, van preguntar qui ho paga. I l'alcalde va dir, ho paga l'Utrillo. I llavors tothom
va
dir que sí. De manera
o sigui,
que...
la font és del 19, eh?
Sí.
Que la font ja hi era. La
font ja hi era.
Ja hi era. El test, el rodol, sí. És de l'any 19.
L'any 19, sí, sí. De manera... Bueno, potser l'Utrillo volia... fer brillar i
home, donar categoria als... La veritat és que va donar una bona idea.
Als voltants de casa seva.
Sí, però sí. Va, una idea bonica.
Sí. A més, el color aquell...
El color és molt bonic.
Vermellós i de sang és
bonic. Li queda sí, aquest sí. Color vi, li queda molt bé. Vaja, també el seient, el bancal.
Mm-hmm. Tan bonic, l'Ajuntament n'ha fet una còpia aquí a la carretera.
Exacte.
Sí, allà...
Una còpia també molt...
A l'entrada de la carretera de les Costes.
Exacte, per allà aquí, ha... aquí a la zona dels Molins. Sí, hi ha un... Vaja,
hi ha una còpia que... igual, ho trobo molt bé.
Doncs,
sí.
De l'any 19, sí, és sí. Aquest element que ara segurament haurà de trencar-se per poder,
clar.
En fi, treure totes les arrels o tot el que es pugui.
Podríem buidar, no sé, buidar per dalt.
Sembla que no és tan fàcil, que això no és com un test d'aquests.
No. Ah, bueno, si està clavat a terra...
Això et dic que això no és com...
Bueno.
No és com una flor de Nadal, això.
Són problemes que tenen les ciutats artístiques com Sitges.
Exacte. Per mantenir les seves coses.
Per mantenir
la seva... Ja saben que una palmera, ens ha dit la regidora, per sota dels 6.000 euros no la trobes.
Ja.
Sí, que una palmera, més o menys, 6.000, 7.000, 8.000 euros. Vaja, per pagar-te diverses edicions del llibre.
El que sí que entenc és que la palmera que va regalar el boniquet hauria de ser una palmera crescuda, vull dir, no un palmeret petit, sinó una cosa gran.
És que perquè... això sembla clar, també ho diuen els experts, que les palmeres es regalen crescudes.
Sí.
Clar, és que s'ha de créixer molt més, però regalen ja amb una certa mida, o es planten ja amb una certa mida.
A la Ribera hi ha hagut tota una sèrie de plantades quan s'anaven morint i totes arribaven d'Elx.
Sí, sí. Ja... No es planten de vell nou i no. S'espera que... No.
Perquè això va sortir una vegada parlant de Barcelona, que han fet tota una sèrie de plantacions de palmeres i no sé qui va acusar l'alcalde de que com que tenia un pare que tenia un planter de palmeres i va dir no, bueno, que sí que el tenia però que no era per això sinó perquè les palmeres permeten plantar-se grosses i d'un dematí per l'endemà
i fer un bon efecte ja d'entrada
ja tenen el d'això espoblat.
Vaja, els que hagin anat Hisenda de la plaça Letamendi n'hauran vist moltes de palmeres,
ja.
Per exemple. I allà estan enmig de tota la contaminació i de tot el brugit de la ciutat, eh? Però tipus molt diferents. En fi,
bueno,
passem pàgina de la història de la palmera, a veure què trobes.
A veure si
pot confirmar aquest 1906,
ja en diré alguna
que
cosa.
Sembla la data més, diguem-ne, més exacta, a hores d'ara, i on ens havíem quedat.
Estàvem parlant del allò que en diuen el mirador, no? Em vas dir que no era un mirador, era allò de Sitges, allò sobre l'institut.
Ah, l'observatori.
Observatori, quin nom més lleig. Això de l'observatori.
El mirador és una qüestió més bucòlica, el home, tenim més.
Tant, allà mirar, en canvi observatori sembla una observatori astronòmica.
Exacte, és una cosa ja més...
Ja, d'això, bueno, pues, doncs...
Més aspre.
El que tu prefereixis, observatori.
Es va dir l'observatori, no el seu dia s'ho deia.
Ja, ja, observatori de Sitges. Estàvem parlant
I es deia així, l'observatori de Sitges.
Sí, 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 hi ha propaganda...
Bé, per aquesta perspectiva, òbviament, que des d'allà dalt...
Propaganda d'empresa, d'aquelles cases totes iguals, totes uniformes, que Déu-n'hi-do també. Apa. Bueno, doncs parlàvem d'aquests carrers, vam parlar del carrer de la Pilar Franquet i vam estar parlant de la seva bona obra aquí Sitges, fins que va marxar allà al País Basc, a les Mercedàries de Berris. Carrers que queden? Doncs mira, el d'en Josep Tarradellas, carrer del president, no... No sé si convé o si és necessari parlar, perquè em sembla que ho coneix tothom, però vaja, va ser president d'una manera una mica rara a l'exili, d'una manera una mica rara perquè el que ho era el, a través d'una sèrie de morts i successions i tal, va arribar a ser president en Josep Irla, que era el president de la... Del Parlament Català i tocava per successió legal, tocava amb ell, però l'home no estava pel tema, va plegar, va dir que plegava i llavors a Mèxic van fer l'elecció del president i va haver bastanta polèmica perquè, en fi, el president Tarradellas és una persona que sempre ha provocat
controvèrsia,
perquè tenia un caràcter molt fort i perquè tot això són opinions meves, però vaja, no solament meves, les he llegides.
No, i que era un home de caràcter, tothom ho ha assenyalat.
Això sí. I que, clar, vivint a l'exterior sense contacte amb Catalunya, va arribar a tenir una concepció una mica neuròtica de la presidència i de la seva categoria i importància, quan la lluita la portaven aquí a l'interior i que ell estava assegut tranquil·lament a França, i es va dedicar a bombardejar totes les personalitats catalanes amb cartes i correus parlant malament d'aquell, parlant malament de l'altre, perquè no feien el que ell els deia, en fi. Però vaja, vull dir, tothom té pecats i va tenir l'encert, no sé si, jo diria que sí que va ser encert seu, no solament d'en Suárez, de restaurar la Generalitat. Encara que al començament es deia Generalitat, però no era gaire cosa més que la Diputació de Barcelona, però va tenir aquest encert, va saber fer-ho, i per tant, doncs mira, això se li ha d'agrair, no?
I marcar una fita històrica, està clar.
Exacte.
D'una arribada, d'un discurs, d'unes paraules que han passat literalment a la història, i a la història, diguem-ne, intergeneracional.
Ja sóc aquí.
Exacte. Doncs les paraules que continuen marcant una manera de parlar, a vegades, que l'hem utilitzat sempre abocant aquell discurs tan transcendental al balcó al Palau de la Generalitat.
Sí, amb aquest discurs em va cridar l'atenció des del començament, els altres cridant, que van començar a dir, catalans, ja sóc aquí, va dir, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, comptant que n'hi havia molts que no eren catalans i no volien ser-ho. Vull dir, clar, hauria quedat molt millor catalans, no?
Però en qualsevol cas la perspectiva històrica encara ajuda a fer, diguem-ne, més potents aquelles paraules i aquell discurs, un Tarradellas que ja era gran,
però
no havia perdut, com deies, aquella vitalitat i aquell caràcter de ferro. Després van venir tots aquells estiriarronses amb un Jordi Pujol en projecció, però és que estem parlant de finals dels 70 i de principis dels 80, d'aquell primer govern de la Generalitat a l'any 80 i, en fi, tot el que va portar.
Una cosa que no li considero que hagi fet gaire bé és l'arxiu de Poblet.
Ara volia preguntar per això.
Sí.
A Poblet hi ha tot l'arxiu de Tarradellas,
sí,
no?
Tot el que ell van acumulant. I aquest és el problema, perquè del que van acumulant, una gran part no és seu, sinó que és de la Generalitat de Catalunya, són documents de la Generalitat.
Vaja.
I va tancar la clau de manera que no es puguin separar dels altres arxius, cartes seves i papers seus, que aquests sí que haurien de ser a Poblet. En canvi, els altres...
És a dir, hi ha una part de documentació personal i una altra d'oficial.
Exacte. Ells van portar una quantitat enorme de paperassa com va passar a França. I després en va generar moltíssima més en nom de la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Això hauria d'anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I no on està. Una vegada vaig anar a l'arxiu, una visita d'aquestes...
Perquè està... És a dir, és accessible aquest arxiu? O fins una
data...
És accessible?
No, amb aquest aspecte no hi ha problema.
No hi ha problema.
No hi ha problema. És accessible i l'han fet servir, suposo que està catalogat, i si no, doncs demanes un paper i te'l busquen, encara que no estigui catalogat, no? Però ja dic, no tocaria. I una vegada vaig anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya a una d'aquestes visites guiades de portes obertes que fa una vegada, vaig preguntar-ho i van dir que sí, que estaven molt, molt dolguts perquè una part de la documentació de la Generalitat de l'any 39 o de l'any 36 fins a la tornada d'Empredes,
documentació estava, importantíssima, evidentment,
estava allà. Però mira, paciència.
És consultable allà, però
sí,
està allà.
Sí, però no toca.
No toca. És a dir, per aquelles raons històriques, a Terradellas es vendú documentació.
Sí. Bueno, i per la tossuderia d'en Terradellas.
Està clar.
Perquè allò era seu, ell era el president, i per tant era seu, era de la Generalitat, però era seu. No? A part de l'anècdota, que ja se sap de que si ho va posar, que sap tothom que ho va posar a Poblet, perquè estava barallat amb els de Montserrat. Els de Montserrat no eren de la seva devoció perquè no anaven per lliure, no feien el que ell volia. I per tant va decidir posar-ho a Poblet com una mostra claríssima de menyspreu o de posar en segon terme el monestir de Montserrat que no li agradava. De manera que són coses d'aquestes que, clar, són llums i ombres, no? Bueno, com tothom.
Sí, sí.
Tothom té aquestes
coses. I més aquestes personalitats que han crescut en períodes històrics veritablement difícils, no?
Exacte, vull dir, són coses d'aquestes que vas calculant i vas llegint. Hi ha un llibre d'en Benet, Josep Benet,
un altre dels històrics
de el deixa pels gossos
sabuda era també l'animadversió,
un llibre gruixut així, a més amb documentació, amb cartes i textos i d'això. Jo penso que té raó, però també hi ha la part positiva, en fi, que tothom faci el criteri, tingui el criteri que li sembli, i l'apreciï o no l'apreciï. Jo estic dubtós.
És difícil amb els personatges històrics, eh?
Sí.
Difícil, vaja, és molt, diguem-ne que no és massa bo penjar-los directament, a no ser que hi hagi evidentment un manifestament, com que diguis no, per aquí no passo, però vaja, és difícil amb aquests personatges en què la pròpia personalitat genera situacions que són reprovables directament, amb d'altres que dius, mira, si no hagués tingut aquesta personalitat, segurament això no hagués anat. Llavors és difícil trobar... No,
mira el cas d'en Pujol, per exemple, és un cas semblant. Vull dir, no se li pot negar tot el que ha fet de bo, però amb el seu caràcter autocràtic hi ha molta gent que li tenia mania, com el Mas. Els de la CUP es carreguen el Mas. És a dir, l'última votació...
Ara em diràs aquesta frase de la paperera de la història.
Sí,
por ahí. Que és una frase d'una contundència.
A l'última votació va quedar claríssim que la persona era el Mas pel seu caràcter. Perquè després, quan sortia un Puigdemont, la representant de la CUP, Gabriel, doncs, escolta, petons i abraçades.
El caràcter també ens fa, eh?
I era el mateix, el mateix partit, i havia fet les mateixes coses, i això...
La història és plena de la condició humana.
Sí.
Sigui Churchill, sigui Kennedy, sigui Adenauer, sigui qui sigui,
Sí.
Diguem-ne que no ens ve res de nou. Però per això us dèiem que això de la paperera de la història, que és una frase, diguem-ne, molt trobada, perquè no surt aquesta frase així de cop.
Molt pensada.
Molt pensada.
I una mica, en fi...
Molt pensada quan s'estudia història... No hi ha personatge que no tingui ombres.
Sí.
Fins i tot els més grans, eh?
Ja.
Tots.
Ja. Això completament d'acord, no?
Tots.
Ara, clar, no es pot... tothom es mira les coses amb les seves ulleres. Hi ha qui ho veu tot negre, hi ha qui ho veu tot blanc, i el color és gris.
I hi ha qui no ho veu. Encara que s'hi posi molt, no li troba la
veu. I aleshores, tant els que ho veuen blanc com els que ho veuen negre, desbarren. surten de rosca, o en un pla lluatori, o en un pla menys creatiu, i això de la paperera de la història a mi em va semblar excessiu, no perquè potser no tinguin raó, jo no posaria la mà al foc per cap polític. Per tant, accepto que estan ofesos, dolguts, enfadats i empipats, i ens han fet ballar 3 mesos.
Que l'Ignasi Montaner no dirà allò de glòria eterna al president Mas, com han dit alguns... Perquè segurament també és una terminologia que hauríem de deixar, diguem-ne...
Exacte, aquest és el blanc. I el de la paperera de la
història... I el paperera de la història, doncs tampoc...
El negre. Vull dir, el mig és el gris. Què hi farem?
Tot això venia arran de Josep Tarradellas.
Tarradellas, que és un d'aquests que suscita polèmica.
Que suscita polèmica i que segurament ara, partint dels criteris que hi ha en la comissió de toponímia de Sitges... Tarradellas no tindria un carrer, o sí?
Home, a veure, així jo ho he dit moltes vegades, que preferiria, abans de donar un nom a un de fora, a un de dintre. Que no es quedi gent de dintre sense carrer per culpa d'un de fora. Però això en aquella època se li va posar el nom...
Perquè en els criteris actuals segurament seria més qüestionat.
En els criteris meus, al meu entendre, i penso que els altres de la comissió de toponímia hi estarien d'acord. Primer un de casa, que no un del poble del costat, o un de Catalunya, o el rei Jaume I.
Saben que també s'ha parlat dels criteris de toponímia a Barcelona, arran d'aquesta proposta que continua oberta per internet i que té més de 5.000 signatures, de proposar vas canviar un nom de la plaça d'Espanya de Barcelona per un nom de plaça d'Artur Mas.
Això ho trobo tan excessiu com el de la paperera de la història.
I aquesta proposta que topa amb dues consideracions. Una, que deu ser, diguem-ne, general a totes les comissions de toponímia del món mundial, que és Artur Mas és viu.
Sí.
I dues, que, segons sembla, a Barcelona només es pot considerar l'atorgament d'un carrer a una persona viva quan ha rebut la medalla de l'Ajuntament de Barcelona, quan ha rebut una distinció, diguem-ne, que pública i notòria de la seva vàlua o de la seva estima per part dels ciutadans. Si no, res a considerar. Però hi ha una proposta oberta en aquest sentit, que és, com deia l'Ignasi...
El reglament de toponímia de l'Ajuntament de Barcelona, allò dels 5 anys,
sí,
que
allò que
està escrit. Vull dir, allà també una persona morta ha d'esperar 5 anys, no? Però vaja...
Per allò que dèiem que s'atemperen les coses, eh?
Si li posen el nom de la plaça, pot passar com el president Pujol, que li han hagut d'anar tirant a terra tots els monuments que deixes. Home, per això són els 5 anys.
Entesos. Si no, ho saben prou a Palma de Mallorca, amb la dels duques de Palma i com van haver de retirar la placa. En fi, per allò de les llums i les ombres, que la vida és llarga i a tots ens passen coses i tots vivim coses i quan s'està en una determinada posició les coses tenen unes conseqüències i una transcendència molt més alta.
Sí, sí.
I en el cas de Tarradellas...
allò que em preguntaves abans, vull dir, quan van posar aquest nom i altres, el president Companys i no sé què, el carrer dels drets humans o coses d'aquestes, no hi havia comissió de toponímia. Per tant, ho he dit més d'una vegada, algú se m'ha enfadat, ho tornaré a dir amb tota la suavitat. Els polítics no saben història. I com que no saben història, quan arriba l'hora de donar, sí, no cal que em moguis el cap perquè tinc
home,
tota
la... Home, i si algú et pot dir, escolta'm...
Com a mínim història del poble. Saben història d'Espanya, poder. I de Catalunya, perquè saben que va existir el president Tarradellas.
Que els d'Esquerra Republicana poden dir, escolta'm, que nosaltres tenim Oriol Junqueras, que més història que la que pot explicar com a professor.
Parlo dels polítics en general. Ah, no em digues excepcions.
D'acord.
També vols que parli amb tanta precisió? No, és impossible parlar amb tanta precisió.
Polítics en general.
Aleshores, clar, quan arriba un moment s'han de donar noms a carrers i pregunten als polítics, què fan? Els 3 o 4 que coneixen, el Tarradellas, el Antoni Gaudí, gent d'aquesta, que tenen tots els mèrits, però que no està bé que prenguin el lloc a gent del poble, que també s'ho mereixen, i que d'això, em sembla que ho he explicat una vegada.
Sí, sí,
no,
ho és.
L'anècdota que d'això s'ha explicat ara, a Ribes van repartir noms a tort i a dret, i aleshores ara volen donar noms a gent del poble. I aleshores un concretament un que es diu Rossell, que era un autor de lletres de sardanes o de coses aquestes així, que era parent, avi o no sé què, de la Mireia Rossell.
Sí.
Li han dedicat un carrer. I la Mireia Rossell es queixava que li havien encarregat un carrer de 5 metres de llargada, perquè si ja no queden carrers importants a Ribes per donar. I això és el que pot passar a Sitges, o que en certa manera ha passat a Sitges, sí, donant, sí, noms, sí, a gent que no tocava. I en canvi hi ha gent del poble que, mm-hmm, està esperant...
El que són les coses, en determinats moments d'efervescència, es poden pensar... però convé reposar les coses sempre, si hi ha possibilitat de fer-ho, si no, doncs evidentment, però si hi ha possibilitat de fer-ho, millor deixar reposar l'enteniment i l'ànima i amb més o menys distància considerar aleshores els valors o no valors o les qualitats de cadascú a l'hora de poder això, atorgar-li un carrer, eh? Mm-hmm. Venir això pel carrer Josep Tarradellas de l'Observatori.
Suposo que ara amb tota la immensa multitud de carrers que faran hi haurà noms per tothom.
Home, vosaltres teniu llista d'espera, no?
Sí, tenim una llista i el dia que toqui jo trauré la llista
i
farem votacions. Som 5 o 4? 5, som 5 i a majoria, ja està.
Que fa temps que esteu molt tranquils, eh?
Sí,
des que va passar el que va passar.
Sí.
Podem estar molt tranquils, eh? No, escolta'm.
Estem molt tranquils i ens donen poca feina.
Veus?
Que no, no em queixo, no?
Des del Pou Vedre i la Bassa Rodona, que esteu molt tranquils.
Com menys feina tinguem, menys possibilitats tenim d'equivocar-nos. Per tant...
Això sí que és cert. Sí, sí. Si no fas res, no cal que t'equivoquis. 11:52 minuts, d'aquí un mes seguirem. Ignasi, gràcies.
Molt bé.